Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
I els sindicats convocants de les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguim a negociar.
I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 8 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem endinsant-nos amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Des de la Federació Catalana de Pesca ens portaran les últimes novetats. Cuinarem amb Adrià Seritjol. Continuarem menjant, en aquest cas, en unes jornades de l'ostra al Delta de l'Ebre. Sabrem per què serveixen els distintius peix de llotja. I acabarem el programa d'avui parlant d'activisme ambiental de forma diferent i fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els comandaments tècnics. Hi ha la Sílvia García, des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, així que comencem Arran de Mar.
rems i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Un divendres més anem a de pesca i ja sabem que aquests temes els aporta en Sergi Corral. Sergi, on hem d'anar a pescar avui?
Doncs, Marina, avui et proposo anar de pesca, però d'una forma particular. Anem de pesca amb els companys de la Federació Catalana de Pesca Esportiva, però avui agafarem el caiac i ens anirem cap a mar. I per anar-hi ho farem amb el responsable del club Pesca Caiac Barcelona, a l'Agustín Salinas. Agustín, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
Hola, muy buenas tardes. Realmente muchas gracias, tanto de la Asociación de Pesca Caiac Barcelona como de manera personal, pues por darnos este espacio para poder explicar qué es lo que hacemos y, bueno, y cómo nos relacionamos en este caso con el mar y con nuestra afición.
Doncs, Agustín, un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. Primer de tot, explica'ns una miqueta la història de la vostra associació, perquè sou una associació relativament recent, no? No fa pas molts anys que esteu constituïda.
Sí, ens vam constituir el 2024, però per tema burocràtic no vam poder començar l'activitat al 2025, vam començar. Jo sóc soci, el president es diu Juanjo, bueno, soci i ambaixador també de l'associació, i bueno, fins ara doncs som més de 30, em sembla, socis, i bueno, som una associació sense ànim de lucre que ens dediquem a promoure la pesca en caiac a Barcelona i alrededor, al voltant, i sobretot compromès amb la sostenibilitat i el respecte al sistema, a l'ecosistema aquàtic.
Això és molt important, perquè a part el caiac ja és una embarcació de per si sostenible, o més sostenible que, per exemple, una embarcació a motor, no? Però que es practiqui aquesta pesca i es practiqui el d'allò és un punt afegit a la vostra activitat.
Sí, sí, la veritat que, bueno, ara estem evolucionant una mica cap al motor elèctric. Si he dit que abans es pescava amb el remo i ara estem pescant amb la pedalera, es diu, i ara estem evolucionant molts companys i jo també amb el motor elèctric. Però sí que és una pesca bastant responsable i que ens permet, sense la necessitat de tindre un vaixell, doncs arribar a llocs que no podríem arribar des de la costa, sí.
Entenc que feu sortir regularment, us trobeu regularment, també participeu, feu alguna mena de concurs o de competició?
Ah, sí, actualment estem fent competicions, hi ha una que dura tot l'any, o fem competicions cada mes, i aprofitem per fer, doncs, associar-se, per fer social, per passar-nos-ho bé, i sempre aquestes competicions nos tenen marcades, bueno, totes les competicions són sense mort, és a dir, que captura i libera de les espècies, i bueno, la fem sempre la regulació que es diuen des de la Generalitat de Catalunya i des de la Federació, i ens ho passem molt bé. La veritat que són dies especials perquè podem fer això molta pinya. I amb això del caiac sempre va bé pescar en companyia, perquè sí que és veritat que és molt bonic, però de vegades pot ser una mica més perillós estar sol allà al mar, i pescar en companyia sempre bueno, és el millor, la nostra modalitat.
M'has comentat que us moveu per l'àmbit de la costa central, en podríem dir així, suposo Barcelona, Maresme, Baix Llobregat, Garraf. Quines modalitats pesqueu i a quines espècies dediqueu les sortides?
Bueno, jo de manera habitual jo faig captura sempre sense mort, pesca deportiva, i però pesquem a totes les modalitats. Està l'egging, que és la buscada dels cefalòpodes, com són els calamars, la sèpia, la pesca amb artificials, el jigging, per exemple, l'spinning, i també la pesca amb els cucs, i demés que bueno, jo personalment no la practico, però es poden fer tot els tipus de pesca des del kayak, i això també és lo interessant de lo que fem, no?
Uh-huh. I teniu algun port base o sortiu des d'algun punt d'habilitat especialment per vosaltres?
Port base com a tal no en tenim.
Uh-huh.
Sempre sortim des de Barcelona, però jo, per exemple, jo soc de Lloret de Mar i sempre surto de Canyelles. Uh-huh. Llavors, quan quedem per fer socials i demés, sí que busquem anar cap a la Barceloneta i demés, però com a port base encara no en tenim.
Mm-hmm. Deies abans, parlaves de lo del motor elèctric. Clar, la pesca en caiac ha evolucionat moltíssim en els últims anys.
Sí.
Com ho heu viscut? Com heu hagut d'equipar les vostres embarcacions? Perquè, no sé, a vegades veient vídeos i veient d'allò, em sembla que fins i tot hi ha més feina a muntar i desmuntar que no la pròpia acció de pesca dintre mar.
Sí, sí, la pesca encara és una pesca que exigeix molt a nivell de preparatius. No pot sortir sense... Primer, el principal, que és la seguretat dins del kayak, el chaleco, la ràdio, el mòbil, i lo segon és tots els aparells que portem. Jo porto una sonda, porto quatre canyes, són moltes coses que s'han de tenir en compte i que a mi, bueno, que suposen una hora abans i una hora després estar preparant i traient tot això i netejant tot això. Vull dir, és una pesca que no... Bueno, no és fàcil, però sí que és dedicada i poder veure l'amanecer al mig del mar no té preu.
Mm-hmm. Abans em deies també que la seguretat és molt important, que millor anar acompanyats.
Sí.
No sé si tu sempre, personalment, sí, has viscut alguna situació. Aquesta és una miqueta més complicada del compte.
Doncs sí, de vegades, com dic, que anem amb molt de material, anem amb molta cosa a sobre el kayak, necessàries, però cada vegada vam tindre un company que va volcar perquè volia agafar algú, bueno, va perdre el punt aquest d'estabilitat i va volcar.
Uh-huh.
I es va reliar amb totes les línies, es va reliar amb tot el que portava i pràcticament no va poder pujar al kayak. Estem parlant d'això que estàvem al desembre, crec. I amb l'aigua tan freda, doncs, bueno, va entrar en hipotèrmia. I vam tindre la sort que un company va sortir en barca.
Uh-huh.
I el va veure, perquè pràcticament ell estava sol, nosaltres estàvem parlant amb la ràdio se li va trencar, bueno, molt mala sort. I el company en barco el va poder recollir, el va poder portar al port, però si no hagués sortit aquell company estaríem ara parlant d'una altra història.
Déu.
Llavors, sí, és una pesca que hem de tenir molt en compte amb tot, amb els vaixells que es passen al costat, les motos que d'aigua que sempre passen a veure què estem fent, les onades, tot. S'ha de tenir molt en compte tot.
Uh-huh. I a nivell d'època, quina és l'època millor o que us agrada més sortir, fins i tot des d'un punt de vista meteorològic, no? Perquè suposo que, evidentment, l'estat de la mar i la meteorologia us condiciona moltíssim.
Sí, sempre hem de sortir quan el mar ens deixa, sempre buscant onades de 0,2 fins al metre, més o menys, i poc menys.
Uh-huh.
Per això, bueno, a mi personalment m'agrada molt l'hivern, tot i que és la millor època per la pesca, i en general ens agrada quan arriba ara al final de l'estiu, perquè venen espècies que són, bueno, la llampuga, per exemple, les bacoretes, són espècies que es gaudeixen molt a la pesca perquè són molt lluitadores i sempre estem esperant aquesta època, no?
Ara deies del trànsit, sobretot d'altres embarcacions, i que entreu a vegades en petit conflicte,
sí,
sobretot, no? En aquest punt de vista, què reivindiqueu? Mm. Perquè, clar, és veritat que el trànsit marítim cada cop va més, i no sé fins i tot si vosaltres, sí, creieu que a mar fins i tot s'és més imprudent amb aquests temes.
Sí, 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 jo com t'he dit, jo pesco aquí a Lloret i, bueno, no sabria dir la quantitat de vaixells, de motos d'aigua, de... Bueno, m'haig d'allunyar molt per estar segur, per estar tranquil, perquè de vegades, bueno, l'altre dia fins i tot va passar un vaixell a 20-30 centímetres de la popa, és a dir, la part de la galla. L'home em va demanar perdó perquè no m'havia vist, però ser vestit per un vaixell no és molt, molt perillós, no tan sols per la pèrdua de material, sinó també perquè, bueno, estic sol allà al mar i pot ser perillós. I sempre aquestes embarcacions no respecten ni tan sols la distància que han de tenir de la costa, sinó que no respecten la distància personal d'un, que som un diguéssim, són un artefacte flotant que no té tanta mobilitat com els vaixells, com la moto d'aigua. Llavors haurien de ser ells els que ens veiessin, que ja fem nosaltres perquè ens veiem amb banderoles, amb colors i demés, els que s'allunyin, però no, de vegades s'acosten per curiositat, per lo que sigui, s'acosten, però bueno, dius que és algo perillós, algo que no ens agrada, perquè una mala onada ens pot fer volcar el càllat i fer perdre moltíssim material i posar en perill de vegades a la nostra seguretat.
Mm-hmm. I per acabar, Agustín, com a associació, quina relació vosaltres teniu amb la Federació Catalana de Pesca?
Bueno, nosaltres, com ja t'he dit, som concursos de pesca, llavors hem d'estar molt lligats tant a el que diu la Federació Catalana com a el que diu la Generalitat de Catalunya entorn a les lleis, no?, de com s'han de fer les coses. I sota la Federació Catalana de Pesca, doncs, estem tots federats. Uh-huh. I el que busquem és... això, competicions responsables amb el medi ambient, competicions responsables amb la normativa i també fer-nos, bueno, tenir un nom dins de les competicions i dins de la pesca, perquè som un col·lectiu que som menys, però hi som, i res, poder practicar l'esport que ens agrada i fer-ho de la millor manera possible.
Doncs, Agustín, moltíssimes gràcies per estar aquí a la Ronda Mar, per explicar-nos la vostra associació i la vostra afició i aquesta activitat diària. Un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, va, que arriba el moment de parar a taula, obrim els fogons, obrim la cuina, perquè volem conèixer una nova recepta relacionada amb el peix, que pugui ser marinera, pugui ser mediterrània o de qualsevol altre país. I ho fem de la mà del cuiner del bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, benvingut de nou.
Molt bona tarda.
Vam parlar ja d'una recepta que ens vas portar, un estofat de sípia, i avui de què parlarem?
Avui farem un pastís de lluç, amb patata.
Un pastís de lluç. La paraula pastís ja fa respecte, eh?
Bueno, al final, és com un braç, li podríem dir braç de gitano de lluç.
Un braç de gitano de lluç. Per tant, entenc que això, una mica elaborat i laboriós, deu ser.
Hi ha un procés una miqueta laboriós, però res que ningú pugui fer amb dos mans.
No, i diuen que hi ha gent molt negada per la cuina, eh?
Llavors millor que no obrin ni el fogó.
Ho dic perquè hi ha gent que et diu, no, jo som molt negada, no sé ni fer un ou ferrat, cuidao, eh?
Bueno, té la seva gràcia també sàpiga fer un ou ferrat després, eh?
Escolta'm, ara parlàvem d'aquest pastís de lluç amb patata, entenc que pel seu nom, la patata i el lluç, ingredients principals.
Bàsics, ingredients bàsics. Després necessitarem el lluç, que farem, o sigui, farem un quilo de lluç per 4 persones, 8 patates grans, 2 ous per fer un allioli, un enciam, taparàs per acompanyar una miqueta i guarnir, una dent d'all i 200 mil·ligrams d'oli de girassol.
Aquí jo tinc una pregunta que és molt de cuina, i és, quin tipus de patata? Perquè tu vas a comprar patata, hi ha les patates aquelles que porten com a terra, que són més marronetes...
La que n'he bé, que acostuma a ser, aquesta és més bona per fregir.
I després hi ha les altres patates...
La que és més llisa, que és la molanissa, és la que es fa servir més per bullir, que farem servir aquesta, en aquest cas.
D'acord, perquè jo sempre que miro receptes de cuina o això, dic... quines patates m'estan explicant aquesta gent.
Sempre que porten terra, si vols fregir, anirà millor que les altres. No, que les altres normalment, no sé si és pel tipus de patata, quantitat del midó que porta o no, però sempre la pell que és llisa i neta la ve per bullir, la que va bruta amb sorra per fregir.
Per les persones que no són expertes en cuina, aquestes receptes s'han d'espantar o no?
Jo, bueno, clar, és que estic acostumat a fer-ho, a mi jo no
sí,
les trobo de les més fàcils que hi ha, al final. No s'han d'espantar. Si t'espantes ja no t'hi posaràs, llavors.
Sí, a veure, tu estàs acostumat a cuinar molt, però jo dic per una persona que habitualment cuina lo bàsic.
No, es pot fer, és entretingut, i ara en procés una miqueta entretingut, però es pot fer fàcilment.
Perfecte, aquesta recepta podem dir que és mediterrània, d'on surt?
Sí, jo sortiro molt de l'àvia, tornem a estar, l'últim cop jo ho vaig dir.
Sempre fent un homenatge a les àvies, jo
sí,
molt fan d'això.
Sí, no, però al final és un recurs també que el pots aguantar a la nevera un parell de dies, llavors és molt català, sí, al final Lluç és nostre, la patata és nostra, l'allioli, que a més, més que nostra, i una mica t'enciam, o sigui, és bastant mediterrani i català, sí.
Com ho hem de fer, això?
Pues molt fàcil.
Explica'ns una miqueta les passes, primer de tot.
Primer de tot, agafarem i bullirem les patates. Un cop bullides, farem un puré.
Amb pell i tot?
Jo, per anar més ràpid, que així podem adelantar una miqueta, paladetes, escarxades, intentem que siguin trossos més o menys igual pel tema de la cocció, ja està, bullir 10 minutets, una cosa així, i fas el puré. Un cop fet el puré, bulliràs el peix a banda i el desmigaràs tot. Ho deixes refredar tot, i ara aquí sí que ve el pas una miqueta laboriós, que és estirar amb el film a la taula un rectangle, i llavors damunt del fil estirar tota la patata, tot el puré de la patata. Fiques el lluç pel mig i ho enrotlles com si fos un xurro, com un braç de gitana.
Sí, sí.
Això deixa refredar la nevera i es compacta ell sol. Però es treus el film i ja està. Aquest és el pas més laboriós, eh?
És acceptable que...
Mentre s'està refredant això a la nevera, podem anar fent l'allioli. Pot fer de mini-pimer, eh? A casa meva sempre s'ha fet de mini-pimer per anar més ràbic, que ni podem dir.
Home, els robots que ajuden sempre són benvinguts,
home,
no?
Home, sí, sempre ho diuen la gent, no, si és que el morter, i si la meva àvia tingués el mini-pimer abans, l'hagués fet servir tota la vida. Exacte. Això del morter és molt bonic i és molt, molt patriota, podríem dir.
I molt tradicional.
Sí, però quan hi ha la màquina que t'ho fa i pots adelantar feina, molt millor, sí.
A la nevera quanta estona ho deixem?
A la nevera, ni que sigui una horeta o així perquè es compacti i es refredi bé, pensem que també és un plat que fa molt a l'estiu, això.
Sí, perquè es menja fred.
Es menja fred, sí. A l'hivern potser és una miqueta més... te'l menges igual, eh?
Sí, a Nadal es fa molt d'aquests tipus de pastissos.
O els còctels de gamba i aquestes coses fredes, sí. Doncs al final això ho deixem anar a nevera una horeta, o una horeta i mitja, i mentre tenim això anem muntant l'allioli. Després és sortir de la nevera, el pintem bé d'allioli, agafem una miqueta d'enciam, el tallem així a tiretes a juliana, i el fiquem pel damunt per guarnició. 4 taps, companyin, i ja està.
Podríem dir que és més un plat d'aperitiu principal,
sí,
no?
Sí, podríem dir que això és més d'aperitiu, sí senyora. Podríem acompanyar després amb una horeta al forn, això, sí.
Entenc que aquest plat és d'aquells plats que embruten.
Bueno, una miqueta, acabes amb les mans una miqueta marranetes, però també té la seva gràcia, no? Jo d'anar llapant els ditets quan tastes la llioli, aquestes cosetes.
I el puré de patates, has parlat de puré de patates, el puré de patates és esclafar
bàsic,
la patata,
sí, res de permenties.
Exacte.
Res de mantegues, ni llets, ni res, només patata sola, una miqueta d'oli, sal i pebre, per corregir la sal a o i això, i ja està, sí.
Hi ha algun pas que no ens puguem saltar de cap manera? Jo crec que una mica tot, perquè si...
Jo ja ho he anat reduint tot el que podia, per això dic la llioli, si te'l vols fer morter i fer una llioli, però que tampoc et quedarà molt bé una llioli d'aquests purs, però no, jo crec que amb això la patata, no és que no pots adelantar res més. Home, demanar que et netegin bé el peix a la peixateria ja s'ha adelantat.
Sempre, això és important, ja ho hem dit, el primer cop que hi va ser, és important demanar que et netegin bé el peix a la peixateria, que en saben més que en altres.
I un altre consell, la pell del peix es menja, que la gent la tira, la pell del peix es menja, que t'escatin bé el llucet i després a l'hora de bullir la pell també la poses dintre del pastís.
Sí?
Sí, home, sí, tota la pell dels peixos estan boníssimes, són porten el col·làgen, és supersana.
Sí?
Sí, no la pell és bona,
no
sí.
I el tacte, vull dir, el paladar, això no fa...
tindràs l'enciam per allà que te'n confondrà, o sigui, no... Si vols, tu desmigues una miqueta millor i ja està, però sí, sí.
Com, a, com els nens petits autoenganyant-nos.
Correcte, entre... bueno, és com les àvies que també fotien el fetge al sota la sopa i aquestes coses.
No, en pica... a mi m'ho feien en picada amb l'arròs i després deia...
A mi no em queda igual, no? Ja dius, a mi no em queda igual, t'estan fotent el fetge, sí, sí.
Això t'anava a preguntar, has dit que com a mínim una hora a la cuina, però és un plat d'aquests que si tu, per exemple, fas el dia abans... Ai, a la cuina, a la nevera, si és un plat d'aquests que tu fas, per exemple, el dia abans i el deixes gairebé 24 hores a la nevera, entenc que és millor.
Sí, refredarà millor, et compactarà millor, segur també se senten una miqueta més al repòs, però sí, sí, és un plat que si el deixes un dia a la nevera, la mar de bé. Si l'haguessis de deixar un dia a la nevera ja expressament, jo et recomanaria que l'allioli te'l fessis el dia següent. El deixes sense l'allioli, amb la patata i el lluç només, i així ja t'estalvies que l'allioli, pues, com que sempre es fa una miqueta malbé abans...
Sí, sí, i més si és estiu, per favor, no, que ningú s'intoxiqui.
No volem salmoneres per ningú.
D'acord. Adrià, algun truc secret que ens puguis revelar de tot això?
Bueno, a partir d'aquí, jo he ficat la recepta bàsica, no cal que sigui lluç, o sigui, bàsicament, no, si no ha de ser perquè lluç, pots fer un qualsevol peix blanc, així que es pugui desmigar bé, potser hi ha les maires, amb què ho vulguis fer les maires, potser és una miqueta més laboriós això, no? Però el lluç és perquè és ràpid. I després, la guarnició que tu ho vulguis posar. Jo he ficat enciam i tàperes, però enciam per mi sí que és bàsic, i a partir d'aquí, no sé, més cosetes, inclús podries jugar amb un carn i peix, ficar cornes de porc o alguna coseta així, podries jugar-hi també.
L'allioli, que no has comentat com es fa, hi ha gent que potser no ho sap.
Molt simple, sí, al final és molt simple. Jo a la recepta t'he ficat dos ous, perquè quan jo vull anar per feina ja tiro els dos ous i així sé que no se'm negarà. Fiques dos ous sencers al got de túrmics, una dent d'all, llavors primer m'aixeques això i vas tirant els 250 mil·lígrams d'oli, poc a poc, que vagi lligant. No té molt de misteri, tampoc.
No, però és, té el seu secret, fer l'allioli.
Jo crec que el secret és pensar que no se'm negarà, però quan comences a pensar se'm negarà, se t'acaba negant l'allioli, saps?
Jo no he provat mai de fer allioli, és una cosa que em fa bastant de respecte, sempre m'ha fet bastant de respecte fer allioli.
Hem de trencar aquest abús.
També és un plat, estem parlant d'un plat que és senzill de fer, quan podem estar això fent-ho?
Això, entre que si ens fiquem a bullir les patates i el lluç tot a l'hora, en 40 minuts ho hauríem de tenir.
En 40 minuts, i és un plat vistós, que queda, quan et serveixes, queda molt vistós.
Sí, 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 plat ensafata i ben vestit, és molt xulo, sí, sí, la veritat és que sí.
Recordem els ingredients, així de forma ràpida.
Un quilo de lluç, 8 patates així grandetes, 2 ous, un enciam, tàperes, una culleradeta sopera, una dent d'all, i 250 mil·lígrams d'oli de girassol. Tot això per 4 persones, ho estic comptant jo.
Tot això per 4 persones i ja ho sabeu, primer bullir les patates i el lluç.
Correcte. Després anirem, bueno, patata i lluç, tot el lluç ben desmigadet, la patata aixafadeta com un puré, estirada damunt del film, recobrim amb el lluç i l'enrotllem com si fos un braç de gitano. Deixa refredar mentre anem fent allioli i tal, i després el sortir de la nevera, doncs, pintar bé d'allioli, tallar l'enciam i posar-lo pel damunt. 4 tàperes per decorar i a córrer.
Doncs fantàstic, tothom que esperem que s'ho hagi apuntat i si no ho podrà recuperar a través de la nostra pàgina web, xarxes socials. Moltes gràcies, una setmana més, Adrià Seritjol, per venir.
A vosaltres, saltaria més, un plaer.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui coneixerem un navegant suís que ha recorregut tots els continents amb el seu veler. Li ha dedicat al mar bona part de la vida i ara ha fet un canvi radical. Ha canviat el vaixell per un ruc i viu al Berguedà.
Avui volem conèixer una persona que ha passat bona part de la seva vida al mar i que ara ha fet un canvi de vida, però vaja, deixarem que sigui ell qui ens ho expliqui. Rauf Bender, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Oriol, què tal? Com estàs?
Bé, Rauf, podem començar pel principi, com sempre comencen totes les coses bones. Comencem per els inicis de la teva passió per la vela, per la navegació. Com va ser tot plegat?
Era totalment accidental. Anava a navegar en Vilanova de Geltrú amb un amic fa molts anys, 30 anys i pico, I era aquest imai i estava damunt d'un veler, era un veler de 27 peus, vull dir que petitó, i sortíem del port jo primera vegada i, bueno, havia el motoret posat i feia pup-pup-pup-pup del motor i, bueno, mentrestant jo estava sentat i no sabia ni quines cordes van on i què, i jo, bueno, ell posava... posava les veles en Lalo, era un molt bon amic meu, i bueno, posava les veles i tot, i bueno, el barco ja comença a inclinar-se i va a marxa, i aquest el moment on jo ja estava perdut era el moment que apagava el motor, i aquesta cosa seguia en silenci movent-se, i em quedava tan meravellat i pensava, això és la forma més elegant de moure sense soroll, i el dia següent estava ja al port mirant barcos. Era com... no s'explica, però era de sorpresa. Mai en la vida m'hauria imaginat que acabaré navegant.
Per tant, va ser el mar, diguem-ne, que et va cridar de seguida i d'una manera important.
Sí, sempre m'ha clavat al mar per bussejar, per nedar, el mar m'encantava, però mai veia barcos damunt de la superfície, veia velers o tot això, no em fixava mai. I a partir d'ahir, bueno, l'única cosa que veia era els velers, i per aquí cap amunt, i buscant velers, sí, era m'agradava el mar i tot a bussejar i tot això, aquestes coses, però la navegació m'ha agafat de sorpresa, sí.
I com va anar desenvolupant-se aquesta passió per la navegació, aquesta passió pel mar? És a dir, a partir d'aquest moment en què sents aquesta crida de la navegació dels velers, com es desenvolupa tot plegat?
Bueno, això, en aquesta època vivíem a Mallorca i primer, bueno, el primer que s'ha d'anar, tot deia, bueno, el primer que tens que anir abans el barco o una marre. Però bueno, ahir a Mallorca era impossible amarrar, perquè era una marre, perquè era molt car, fins i tot aquesta època. I després tornàvem a Barcelona, i a Barcelona, bueno, a Arenys, i a Arenys ho veia claríssim, doncs ja buscava una marre al club de... el grup nàutic d'Arenys de Mar, i després anava a buscar un barco, però no tenia ni idea de barcos, i un altre amic que ahir m'ha salvat d'uns fracassos totals, i anàvem junts a anar a mirar barcos, i qualsevol cosa que flotava a mi m'encantava, i de vegades em treia ahir me l'agafava el braç i no, surt aquí, perquè això no és per tu. I barcos de fusta i semifonsats, jo estava tan meravellat de tot que bueno, jo qualsevol cosa m'hauria comprat. I ell després em feia la bona pregunta, era, bueno, a veure, s'ha de tenir un concepte, i dir, mira, hi ha dues opcions. La primera és, surts el diumenge, tornes i la paella, o surts i no tornes. Jo deia, bueno, ok, la segona opció. Jo vull un barco per sortir i no tornar. I m'he trobat amb el Z després, en seguida, i és un finó d'alumini que se va inventar a Mallorca, però estava mig en reformes i pràcticament m'han vendut un kit. Era tot desmuntat i tenia que desmuntar-lo, i tot alumini, i a més em venia també la seva soldadora d'alumini, i ahí començava l'aventura. Després tota la família, i amb Blai i el meu fill recent nascut, anàvem 4 mesos, 5 mesos quasi, a viure a Mallorca i a posar el projecte en marxa. Sí, era Port Colom, era mig Port Colom.
Port Colom.
Sí. Sí.
I tota aquesta passió, diguem-ne, a navegar t'ha portat per llocs de tot el planeta. No sé si els tens tots presents i tots clars, quins són els llocs on has pogut arribar navegant.
Bueno, pels primers anys, sobretot, bueno, aprendre, i era Sant Feliu de Guíxols, el Golf de Roses, després ja fas la primera sortida a Mallorca, això era, bueno, a Mallorca era 24 hores, 48 hores navegant, estava una preparació que avui no faig ni si vaig a Àfrica, vull dir que... una preparació, mentalització i tot, i bueno, tota l'aventura per anar a Mallorca. I després ja venia les illes més lluny, Sicília, Còrsega, i després ja comences a pensar, bueno, clar, depèn molt de la seguretat, de l'aprenentatge que fas. Després he fet també, he après molt, hem fet transports, estava skipper o amb altra gent navegant, i així ens aprenia molt, i mica en mica ja podia, bueno, aventurar-me a més coses, i hem acabat a Anglaterra i Irlanda un any, hem fet un any sabàtic al Mediterrani, entre Sicília i Itàlia, i després hem fet un any sabàtic també amb la família en Irlanda, i així a Anglaterra, hem anat a Anglaterra, això amb la família, però després ja, bueno, la família ja perdia una mica d'interès, i jo seguia, feia coses, i després a l'últim era, bueno, ara vaig, fa 4 anys o 5 anys quasi, ja decidia, bueno, ara vull veure el Pacífic, i penso, bueno, com va ser el Pacífic? Bueno, canals no vull fer servir, perquè em sembla fent trampa. I més a més de jove, de nen, d'adolescent, llegia molt d'aquests, dels viatges dels mercants, dels clippers i els vindiamers, d'aquests barcos de vela navegants, que eren pràcticament barcos grans de regata, sobretot quan anaven a buscar el te i sortien d'Anglaterra, passaven per Cap de Bona Esperança, Índia, i després tornar a Xina, i després tornar pel Cabo de Hornos, i jo volia anar-hi al Pacífic, i ahir començava aquest projecte de llarga distància, sí.
I aquest darrer viatge al Pacífic, home, déu-n'hi-do, una vegada ho vam poder comentar, un projecte, un viatge que ha sigut també com una experiència personal, Ralph, important, eh?
Ah, total. No, canvia la vida, sí. Sí.
M'imagino que és el que més en recordes, o aquelles situacions que t'han fet patir en algun moment, que hagis dit, ui, aquí la cosa no va bé, o els moments també més plàcids, allò més bonic, què és el que més en recordes?
Bueno, sobretot quan superes els problemes, és un maco, no? Tens un problema, després, però amb ingenuo i, no sé, quatre cordes i coses, que et surts d'un mal pas, bueno, no sé, es comença a fluixar la jàrcia, es comença a trencar un estai, es comença a arrejar una vela, l'acuses, i el més impactant és quan he perdut una punta del dit petit amb una drisa de l'espi, a mig del no-res. Estava ahir a l'Índic Sur, a 46 graus, amb un fred, i hi ha milers de milles de qualsevol possibilitat de port o parar o alguna cosa, i que tenia que seguir, però m'he sortit, i era una experiència impressionant. Quan ja no tens un hospital a costat o algú que t'ajuda, un es despavila de manera impressionant, sí, no? És que la força de les ganes de sobreviure et fan molt moure, sí.
Uns viatges que t'han portat, doncs això, ben lluny, Ralph, estem parlant amb tu, però per la veu, diguem-ne, per l'accent, Ralph, ets d'origen estranger.
Sí, soc suís.
Suís. I com hi arriba una persona de Suïssa, aquest navegant suís, està tan afincat aquí a la zona d'Arenys de Mar, de Mallorca, de Catalunya?
Amor i passió. Amor i passió m'ha arribat aquí. Mira, jo estudiava Belles Arts a l'època, i feia els meus últims anys aquí a Barcelona, i abans estava en una exposició d'artistes joves en Hannover, i m'he enamorat en una noia d'aquí de Barcelona, del barri de Gràcia. Mm-hmm. Sí. Sí. Ah, no, no, d'Hospitalet.
D'Hospitalet. El que fa l'amor, eh?
Sí, exacte. I, bueno, jo tenia clar que Suïssa no era tampoc el meu, perquè està, bueno, comencen pel clima, no és el meu. Tan nuvolat i pluja i tot el rato i tot això. M'agrada molt més Barcelona. I després era també quedar-me enamorat a Barcelona. El dia que pujo al TV d'Avo i veig allà el cel, el mar i aquesta ciutat tan, tan, tan impressionant davant teu, és mi ciutat, no? I ella estava allà dalt i pensa, aquí em quedo, aquí em quedo. I això fa... Ara visc més a Catalunya que a Suïssa, bé, que fa més que 30 anys que estic aquí. Sí. Mm, he arribat al 91.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, sí. Sí, no sé si, Rauf, si et consideres un llop de mar, si és una etiqueta que se't podria aplicar, o creus que això li toca a algú altre?
No, bueno, no, és que al final em sembla que és simplement un concepte de... Bueno, quan estudiava art, jo estudiava art conceptual, no? Doncs el conceptual és l'esforç artístic és el concepte, no? Doncs és la mira... Al final és igual el que fas, però el concepte tens que tenir clar. I el meu concepte al final de... Bueno, d'estudiar belles arts i després a través d'uns artistes, bé, sobretot un artista que em marcava molt, era Joseph Beuys, i ell feia un terme, l'escultura social, no? Que tots estem formant part d'aquesta escultura perquè som una societat, i això va explicar uns termes artístics a una societat i doncs ja venen gestions com la bellesa i tot això. Tu introdueixes termes o condicions artístics a la societat. I en el meu cas és la meva escultura és la meva vida, no? I a partir d'ahí, al final, és, bueno, fas un millor que trobes i, bueno, et trobes amb la navegació davant i fes això, perquè, bueno, tampoc apassiona, però ara, bueno, he arribat a Henares, ha vingut el barco i ara estic a la muntanya i tinc un burro. Però ho faig amb la mateixa il·lusió i és impressionant, i que tot és nou, i les herbes, i ortigues, i pots fer infusió amb qualsevol cosa que trobes per aquí, és impressionant.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Ara en parlarem també, Ralf, d'aquest canvi de vida tan radical, perquè m'interessa i crec que doncs, és força doncs, interessant de poder-ho comentar, però abans ens quedem encara en aquest món del mar, en aquesta navegació, que ho deies, aquesta pau del mar quan navegues amb sí. Vela, que doncs, no sents res més, només el xiular del vent entre les veles. Clar, navegar tampoc ha de ser fàcil, ha de ser molt gratificant, això sí, però tampoc ha de ser fàcil, has de tenir en compte moltíssimes coses i més quan vas sol, eh?
Sí, bueno, i per mi important era també el mínim motor possible. Jo, per exemple, bueno, sempre feia sempre que podia entrar i sortir del port, fins i tot em trucava per telèfon, per ràdio i deia, no, ara tens que sortir a motor. I bueno, va passar a vela i a motor, però sí, he fet, em sembla, bueno, 40.000 milles d'aquests dos viatges, però una bueno, molt, molt poc. Entrant i sortint a motor, però la resta és sempre a vela. I és, la vela per mi és gratificant, que moure amb les condicions i el mar, i bueno, sobretot el que me volies era llargues distàncies, no fer sortides d'un dia, dos, sinó navegant, i bueno, llarga distància, he fet ara un tros 4 mesos i mig, i ara era impressionant, no? Diga, sí, tot el mar, els ocells, tota aquesta comunitat, no?, que fas amb la naturalesa en aquest moment, perquè si no, d'altra manera no sé com es podria fer, vull dir que tens que sentir-te completament unit amb tot, amb el barco, vull dir que el barco com es comparteix en un acompanyant, en un ser viu com totalment, vull dir que et porta, et cuida, ja saps qualsevol soroll, què passa, on passa, què fa, què no fa, i sí.
Clar, de fet és l'únic que tens quan estàs sol a alta mar, l'únic que tens és el barco, i per tant l'has de conèixer, l'has de cuidar, i ell t'ha de cuidar a tu.
Clar, si no hi ha barco no hi ets, perquè això vol dir que s'ha afonsat el barco, oi que... I després hi ha pocs números que et salvis por ahí, sí. A l'aigua està feta, ja. Però bueno, els albatros eren impressionants, els ocells, i et quedo les postes a sols. I he vist una vegada una mica també una boreal, com
sí,
si...
Sí, una aurora boreal.
Ah, sí, aurora boreal, sí. Bueno, estava al 46, abans, sí. Sí.
I tant, home, ha de ser molt bonic, tenir la sort de poder-ho veure. No tothom, per això, no tothom s'atreveix a tirar endavant projectes com aquestes navegacions tan llargues i en solitari. És a dir, veure una aurora boreal a tots ens agradaria, però no tots, diguem-ne, que tenim el coratge i el valor de pujar sols en un veler i anar a l'altra punta del planeta.
Sí, no, això sí. Però bueno, no m'ha resultat un gran esforç, eh? Vull dir que simplement anava allà perquè volia. I no volia passar pels canals, perquè tu pots anar al Pacífic pel Panamà, però per mi no feia cap il·lusió. És com agafar l'autopista, i a mi m'encanta el camp a través, no? I l'única manera d'arribar a Austràlia és per Cabo de Bona Esperança.
Mhm. Clar, doncs sí, bueno, és fer volta, però clar, val la pena.
Sí, però bueno, pots arribar per Cabo de Hornos, però ahí tens que enfrontar-te contra tots els elements, que al final he trobat un navegant en solitari com jo, que ha fet aquesta ruta també, però estava com 14, 3 setmanes contra el vent, però podria ser que si ho faria una altra vegada ho faria per Cabo de Hornos, ja directament, i arribar al Pacífic. Però he intentat dues vegades arribar d'estar a Cabo d'Esperança, i és tan lluny, és que hi ha tantes coses que poden passar, que en són 7.000 de Bona Esperança fins a Austràlia són 7.000 milles. Si això vols arribar al Pacífic són mínim 5 o 6 més.
Sí, i també imagino, quan fas un viatge tan llarg, que has estat tants mesos lluny de casa, lluny de la família, lluny dels amics, de la població, sí. Quan estàs a punt d'arribar, que potser encara et queden, dic a punt d'arribar, però potser et queden un parell de dies de navegació, aquells 2-3 dies, aquelles últimes milles, es deuen fer eternes.
No, de veritat no, és no? Que estàs molt... No, perquè estàs ple d'activitat, perquè tens que parar el barco, ja comences a estudiar on entro o no entres i tot això, a veure si es falla el temps i tot això, comences a planificar, després les milles, càlcules, bueno, quan arribo, quin... I després hi ha unes marees allà a Austràlia de 3 metres, entre 3 i 7 metres cap amunt, cap a baix, tens que saber exactament on et fiques i no, i després comences a veure... Clar, fas una vida ahí a mitja mar d'una manera i a mínim treure't la barba i posar-te una dutxa i saps a veure si trobes alguna cosa per vestir decentment quan venen les autoritats. Estàs clar, molt nerviós, perquè clar, fa 4 mesos que no has parlat amb ningú.
Clar, imagino, a més a més, Rauf, en aquests viatges, quan arribes tan lluny o quan tornes, clar, és això, et ve a veure gent d'aquests llocs com per donar-te la benvinguda, no?
Sí, exacte, sí. No, i els australians són molt raros, perquè després amb el bioseguretat, que no pots importar res, no sé, i bueno, tenen... I clar, jo venia sense visa, sense res. I penso, bueno, a veure què diuen aquests. I, però bueno, ha anat tot bé. Perquè clar, jo no volia parar en Austràlia, jo volia passar d'Austràlia i anar directament a Rapa Nui, que és les illes de Pasqua, en el Pacífic. Però ha sigut molt, molt maco que només ha arribat a Austràlia. Entre, bueno, ha fet amics molt macos i després a la costa oest d'Austràlia té un mar, uns corals intactes que són, i tan poca gent que jo crec que és únic en el món, perquè la resta, vulguis o no, però sempre ha estat tot ple. Bueno, al final he anat a Mauritius, a tota la costa africana, i a Namíbia, a Cap Verd, però és tot molt més turístic, tot, però tens una impremta molt, molt gran de turisme. però la costa oest, l'Austràlia, és versa total. Bueno, tens els quatre australians que van per casualitats, es perden per ahí, però ja està. Ja està, estàs als llocs impressionants sol. Estava 20 dies en un... Tenia un arrecife per mi mateix.
Caram.
I ho mola ja. I estàs 20 dies i no hi ha ningú. I et panyes cada dia amb taurons, amb tortugues, amb uns corals al·lucinants, preciosos. I cada dia, de que surt el sol fins que es baixa el sol, estava l'aigua.
Mm-hmm. Caram.
No, una densitat de corals, de qualsevol bitxo, de qualsevol forma, impressionant. No, és realment, això ha sigut passió.
I aquest ha estat el teu darrer viatge, no? La teva darrera travessia, diguem-ne, en solitari, en veler.
Exacte. Sí.
Ho sabies, Ralf, quan l'estaves fent, sabies que després de tornar d'aquí del Pacífic faries aquest canvi de vida? Ho tenies ja al cap o ha vingut després, això?
No. Això ha vingut una mica després, quan estava a Austràlia ja tornava. Perquè era una decisió que faig el Pacífic de veritat, ara tenia per temps que fessi un any o dos anys més, però amb la Míriam m'hem quedat, dos anys són prou, però volia tornar, no podia haver vengut el barco ahir en Austràlia mateix, però jo volia... jo sempre deia que aquest viatge és una odissea, no? És, tu surts d'un lloc d'Ítaca per tornar a Ítaca. En canvi, l'altre seria vagar per un dear por ahí, que surts d'un lloc i mai més tornes. Jo tenia que tornar, però una vegada tornat ja tot el que volia fer ja tenia fet, més o menys. Llavors, la resta seria repetir el mateix una altra vegada, o una tercera vegada intentar arribar al Pacífic. Després, també he parlat amb molta gent del Pacífic i he anat al Pacífic i realment no la... Les coses que trobes ahir a la costa oest d'Austràlia, aquests atols abandonats, quasi al Pacífic, no, és difícil de trobar una cosa una mica solitari. Mm. I m'ha quedat satisfet, vull dir que ja està, sí.
I ben satisfet, perquè com ho dèiem, has fet un canvi de vida important, total, has venut el vaixell i no t'has quedat a viure a la zona de la costa, sinó que has anat cap a muntanya, cap al Berguedà, has canviat el veler per un ruc, per un burro, i ara una vida completament diferent.
Sí, és que també pràcticament per casualitat, perquè ens hem quedat una finca rural aquí al Berguedà, i també és una cosa tan, tan preciosa, amb uns camps, però tinc ara mateix uns camps davant, i ja baixa el sol, i veig els Montserrat des del balcó, i és una passada, amiga, i és... Clar, aquestes coses i t'ho passen per la part davant, no? S'ha de aprofitar a veure què surt, no? Però també és una manera de no caure una rutina, tot això, perquè la rutina és una cosa que tinc una mica al·lèrgica, la rutina, sí.
Doncs segur que aquí al Berguedà hi ha molt per veure, hi ha molt per gaudir. Ralf, el mar, no sé si et tornarà a cridar, si t'espera, si no ho vols veure mai més ni en pintura, quina relació tens ara amb el mar?
No, el mar sempre m'agrada, vull dir que en Aranja encara tenim la casa. En principi era la idea d'entre aquí i Arenys fer alguna cosa, però ara s'ha ocorregut això del ruc i necessito una mica d'atenció i tinc que entrenar-lo. I ara estic intentant aprendre el llenguatge de burro i...
No deu ser fàcil.
Ui, Déu-n'hi-do, és impressionant. I més són gestos, aquests, vull dir, Déu-n'hi-do. I és tot un... I a més pot establir una comunicació, perquè uns gestos i unes coses s'ha de saber el que fas, però una vegada sabes el que fas és al·lucinant, vull dir, ja realment es pot comunicar, sí.
Sens dubte. Avui hem parlat amb el Ralph Bender, una persona que ha passat molts anys de la seva vida lligat al mar, amb la navegació en solitari com una de les seves passions, i avui l'hem pogut entrevistar, hem pogut parlar amb ell aquí en el Llops de Mar. I per tant, Ralph, t'agraïm moltíssim que ens hagis pogut atendre aquesta estona, i sort en aquesta nova vida i amb tots els projectes que et quedin per endavant.
Vale, bueno, gràcies, Oriol. Bueno, gràcies a tots, sí. Bueno, tampoc tinc que donar les gràcies a molta gent, sobretot a Arenys, al Port, i a molta gent que m'han ajudat i animat i tot això, sí.
Fets, doncs, aquests agraïments. Rau, moltíssimes gràcies, molta sort.
A tu. Adéu, Oriol, adéu.
Final d'aquesta primera hora de Ronda de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure. Ràdio L'Escala.
La xarxa. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Representants de municipis han passat Fosseu es reuneixen a L'Escala per formalitzar